tot anirà bé. Amb Toni Marín. You take me to a place only we
know. Les 4 i 6 minuts, encetem aquí la segona hora del nostre programa. Recordin que en una estona estarà amb nosaltres el professor Gonzalo Bernardos. És més que interessant perquè tenim tot un seguit de notícies que tenen a veure amb l'economia que ens han sobtat, no? D'entrada, aquesta intenció del Banc Central Europeu de pujar els tipus d'interès en contra del que s'esperava. Sembla que el tema de la inflació és la que ha provocat aquest canvi del guió inicialment previst, però també, segons avança avui el diari La Vanguardia, de fons del Tribunal, el Constitucional ha tombat part de la llei catalana d'habitatge. D'aquí una estona tindrem ocasió d'ampliar totes aquestes qüestions amb un home, el professor Gonzalo Bernardos, que en sap molt d'economia. Ara el que anem a parlar és de llengua amb un senyor que en sap molt de llengua, perquè és filòleg, perquè és periodista, perquè treballa molt. Magí Camps, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Avui has treballat molt, em deies. Dues rodes de premsa
aquest
ha tocat,
matí,
no?
Sí, dues rodes de premsa de teatre, perquè hem presentat una cosa al Tennessee i hem acabat la mostra de teatre d'Igualada, que és molt potent aquest any. Mostra de teatre Igualada fa dos anys, la van anunciar i van tancar la Conca d'Òdena al cap de dos dies, amb la qual cosa la mostra de teatre se'n van aprendre ben, no?
Yeah.
I ara, doncs, evidentment, torno amb moltes ganes i bé, he estat cobrint aquestes coses, sí, sí.
T'esperàvem un parell de copes i una mica de cava.
No cal, no cal.
El Sucamull és, com es diu, el nou llibre d'en Magí Camps. Enhorabona, eh?
Moltes gràcies.
Satisfet, m'imagino, no?
Sí, 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 és una nova experiència, eh? Als 60 anys, un llibre de ficció que no n'havia fet mai cap.
És diferent, eh? Completament la sensació, m'imagino, a quan un fa el llibre d'estil de La Vanguardia, per
sí,
exemple.
Sí, sí.
Clar, que no té res a veure, també, m'imagino...
És... No hi ha ficció allà.
No hi ha ficció. Més val, vaja, que no hi hagi ficció, diríem, no?
Sí, exacte.
Per què t'has embolicat ara amb això, Magí?
Aviam, jo sempre he escrit, no diré secretament, sinó he anat escrivint, a banda de fer la meva feina com a periodista i com a lingüista, doncs, que sempre escric de llengua i de teatre o de literatura, doncs quan em venia una idea, doncs escrivia, he escrit algunes obres de teatre, he escrit alguns relats, però vaja, això no anava enlloc, no, ni tenia cap pretensió, però mira, parlant amb l'editor, amb l'Esther Pujol, l'editora d'Univers, em va engrescar, diu, escolta'm, i tu no escrius res a banda de tot això que fas de la llengua i de més? I li vaig dir, home, dic, tinc contes escrits, tinc coses escrites, tinc obres de teatre. Dic, les obres de teatre, evidentment, per editar no interessen. Interessen els que escrivim una obra de teatre, el que volem és que algun dia alguns la facin, clar, no, dalt de l'escenari. I va ser ella que em va dir, ah, doncs deixa'm-los llegir i veiem. I jo li vaig passar uns quants, d'això fa més de dos anys, eh? Perquè jo estava fent llavors un llibre de llengua. I li van agradar i em va dir, home, diu, si em fas algun més doncs podem fer-ne un llibre, i així ho vaig fer. Vaig dir, dona'm temps, dic, perquè clar, quan estàs treballant dia a dia, doncs en el diari, no? És molt difícil esgarrapar hores, i això com que ho faig de més a més i absolutament per lleure, per passar-m'ho bé, per gaudir, perquè quan et ve una idea veus per on la pots vehicular i l'escrius, doncs va ser com vaig anar confegint aquests contes. I l'estiu passat, a les vacances, vaig dir, vinga, acabem-los i som-hi. I així va ser.
No m'has parlat dels milers de milions d'euros que guanya qualsevol autor traient
sí,
un llibre, no?
Exacte, sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do,
vaja, jo tots els periodistes, els escriptors que he entrevistat, evidentment es dediquen a altres coses, perquè de la literatura, malauradament, aquí a casa nostra no en podem viure.
Però és veritat que has passat per un procés que a mi em sembla interessantíssim, que és el de l'escriptura d'un llibre, que és una cosa absolutament íntima, i que un bon dia veu la llum, no? I en el moment de veure la llum, jo sempre he pensat que un es queda com una mica despullat, no? Perquè treuen aquesta història que fins aleshores ha estat pràcticament només teva, no?
Sí, aviam, jo penso que hi ha molt tipus d'autor, no? Hi ha moltes persones que volen una notorietat pública, que volen triomfar, que volen que allò que escriuen els agradi a molta gent i tingui molt recorregut i es vengui molts llibres, i aquella persona una pretensió de projecció pública, no? En el meu cas, tot això ja ho tinc en una mesura molt raonable i molt agradable, que no és gens molesta, no? Perquè per sort, doncs, tinc molta gent que em coneix i que celebra el que escric. I per tant, amb això, doncs, no sé, sí que és una cosa estranya, la veritat és que sí que és una cosa estranya, però no en tinc cap de por, tampoc em despullo jo, vull dir, es despullen els personatges.
Es despullen molt els personatges, no?
Sí, són uns relats a la grois, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
amb una...
Perdó. T'ha vingut la vergonya.
Sí, ara m'ha vingut.
Has estat parlant de treure's la roba i ha vingut la tos.
Ara m'ha vingut el nus a la gola.
Digues.
No, que sí que és veritat que hi ha aquesta alegria de la vida, de passar-s'ho bé, de compartir moltes experiències. I jo, com que sóc lingüista abans de res, diguem que és el meu ADN, no?, que diuen ara, doncs evidentment els he fet amb una intencionalitat lingüística, és a dir, hi ha una intencionalitat lingüística que no és transparent, o sigui, no que ningú es pensi que llegirà relats i els estaré fent lliçons de llengua.
No, clar. No, però sí que crees conceptes molt interessants, eh? Uh-huh. Perquè efectivament són, diguem, relats eròtics, jo diria més eròtics que no sexuals, no?
Sí. Són... La literatura eròtica, com s'entén de tota la vida, és pràcticament pornografia, i això evidentment no és pornografia. És... Uh-huh. Són relacions amoroses, i etc. Però això avui dia és a tot arreu, qualsevol pel·lícula, qualsevol llibre que llegeixes, aquestes coses hi surten. No?
El debat en qüestió, que poses al damunt la taula, que a mi em sembla interessantíssim, és si en castellà es diuen millor les coses, algunes coses, mm-hmm, que en català. Que trobo que això és magnífic, no? Perquè el llenguatge de l'amor, sovint hi ha gent a la que li diu que en castellà sona millor que no pas que en català.
Sí, o que en català no ho tenim.
Això és una altra.
Això és el que a mi em fa molt de mal, no? Hi ha hagut una pretensió de dir... En català ens podem expressar en tot, la lliçó de física quàntica i també en el pla més íntim, no? Mm-hmm. I no hem de recórrer a altres llengües, evidentment sempre és el castellà per una qüestió de convivència, però de vegades també l'anglès, no? Que ara l'anglès és a tot arreu. I llavors vaig tenir aquesta pretensió, jo dic que és una pretensió amb tota la modèstia, és una pretensió noucentista. Els noucentistes fa 100 anys van voler crear el que diríem una llengua completa, no? Uh-huh. I també en el camp polític, doncs, Prat de la Riba va fer la Mancomunitat, es va crear l'Institut d'Estudis Catalans, és a dir, va haver una pretensió de donar un cos al nostre país, però en el camp de la llengua també es va fer, no? I jo he volgut explorar tot aquest món de l'amor, que em semblava que hi ha tants sinònims per dir les mateixes coses i hi ha tantes expressions boniques que potser el títol mateix, sucamulla, no? A casa meva fem sucamulla, agafem el moscatell, agafem unes galetes i suquem galetes, mm-hmm, al moscatell, no? Però aquí, evidentment, té una intencionalitat.
Una altra connotació, és evident.
No?
Sí,
exacte.
Sí.
Doncs a partir de totes aquestes figures i d'aquest llenguatge metafòric, doncs he fet tot aquest exercici de llengua que m'ho he passat molt bé.
Això anava a dir, has descobert moltes paraules que desconeixies o no?
No, algunes sí, perquè vaig llegir coses i vaig buscar-ne, però és més en el procés creatiu et surten coses que dius, ai, això com ho podria dir per no dir-ho de la manera evident, no?
Clar.
De la manera evident que llavors no té cap gràcia. I llavors li donava voltes i trobava, doncs, de vegades una frase feta, no?, com aquesta del títol, doncs dic, mira, aquesta frase feta la puc fer servir, doncs, per expressar això, i ja li estàs donant un altre nivell, no?, una altra categoria, que si no seria un llenguatge absolutament pla, i llavors no tindria cap gràcia.
La teva relació amb la literatura és una mica un joc, no?, pel que veig.
Sí, clar, jo trobo que sí, perquè és ficció, i la ficció és una convenció, no? Això mateix que passa amb la llengua, a mi em passa molt amb el món del teatre, que és una altra de les meves passions, que a vegades quan parles amb algun dramaturg català, et diu, no, és que jo haig de posar paraules castellanes perquè si no resulta inversemblant el que diuen els personatges. I jo els hi contesto, allà hi ha tres persones dalt d'un escenari que diu que ara brinden i resulta que no tenen cap cop a les mans i tots ens ho creiem perquè és una convenció, mm-hmm, perquè els has de fer parlar en un llenguatge que no és, que no entra dins de la norma del català, no? No em vull posar més tretites, però penso que la convenció arriba a tot arreu, no? I si jo em crec que aquells personatges estan brindant o que n'hi ha un que està tocant el piano i allà no hi ha cap piano, però ens ho creiem, o que allò és un saló barcellès i resulta que és tot negre i hi ha uns tamborets, però ens ho creiem perquè hi ha una convenció, hi ha un, entre l'espectador i els artistes, no?, i els intèrprets, doncs em penso que en aquest cas dels relats doncs és una mica el mateix, no? Tot és molt inversemblant, tot el que explico. I a més a més hi afegeixo aquests jocs de llengua que jo penso que encara li donen més inversemblança, però és per passar-s'ho bé, i espero que qui s'ho llegeixi doncs s'ho passi bé.
Això que deia aquest amic teu, aquest director teatral, de fer més versemblant a partir del castellanisme o de la utilització d'una mot en castellà, això és un reflex del que passa a la vida, no?
Sí, és clar, sí que ho és.
En general, perquè, vull dir, no, sí, només
sí,
el
perquè,
teatre.
Perquè
no?
És veritat que parlem així, però quan tu ja fas una convenció, com és una obra de teatre, en què tot és una convenció, és a dir, tot ens ho hem de creure, perquè si la persona que hi ha a la platea no es creu, diu, què fan aquests aquí dalt?
Clar, clar.
Aquest és arquitecte? No, home, no, però si aquest és el Jordi Buixaderes, que és actor... Que
mira, que ve el divendres vinent.
Ah, veus? Perquè fan el final de partida.
Exacte. Romea,
sí. Doncs, no, aquest paio no és arquitecte, què m'està explicant, no? No, ens ho creiem, perquè clar, hi ha aquesta convenció. Doncs penso que amb la llengua també hi pot ser aquesta convenció, i de fet jo ho defenso. I llavors el que he fet és fer allò que diuen, no, fets i no paraules, no? O sí, paraules.
Ostres, però... fets i no paraules, ara feia temps que no sentia això de fets i no paraules,
no recordes,
eh?
No,
hombre, i tant.
El president Montilla va ser el seu eslògan, no?
Sí, sí.
Bé, en aquest cas són paraules, eh? Paraules, fets de paraules per demostrar que
ben trobat,
coses,
eh? De tota manera, parlant coses... del president Montilla, sí, fets sí, i no paraules, sí, sí. És un eslògan realment
boníssim. Brillant, perquè era una persona amb poc loquaç, eh? Una persona amb poca facilitat de paraula, per dir-ho d'una manera, i en canvi, diu, no... Això és una frase de Jesús, no? Pels fets els coneixereu, és a dir, que moltes vegades no cal explicar les coses, sinó fer-les i demostrar que es poden fer, no?
Parlaves d'una cosa que m'ha semblat superinteressant fa un moment, perquè normalment quan es parla de la situació del català sempre s'hi fa referència al castellà, i poques vegades se'n fa referència a l'anglès. I efectivament l'anglès cada vegada està més present a la nostra societat. Sembla com que no s'ha picat tant de greu, no? O és una impressió meva?
Sí, suposo que hi ha... L'anglès no s'interpreta com una... Com en el cas del castellà, doncs, aquesta convivència absoluta, no? I aquest domini d'un estat que amb el català no és amable o no és favorable. I llavors amb l'anglès sembla que les coses passin més bé. Però s'ha demostrat al llarg del temps que moltes vegades... Oh, és que això només ho pots dir en anglès. Quan van aparèixer les aplicacions aquestes dels telèfons, les apps, no?, que en diuen en anglès, semblava que només es podien dir apps i d'acord, apps es continua fent servir, però també es fa servir aplicacions.
Clar.
I aplicacions és una paraula que ha entrat i que ja l'entenem tots, tothom l'entén i la fem servir alternant de vegades amb l'anglicisme, no? És a dir, que moltes vegades és també per mandra dels parlants de dir, aviam, com ho hem de dir això, no? Com ho podem dir que sigui propi i que no haguem de recórrer a l'anglicisme.
És una cosa interessant, perquè efectivament aquí acabem traduint paraules, la qual cosa els sorprèn molt als estrangers quan arriben, no? Jo recordo la primera vegada que vaig parlar al ratolí de l'ordinador davant d'una sèrie de persones que eren de fora que al·lucinaven, perquè deia, però això és un mouse. Heu Clar. Traduït el mouse com a ratolí, i sí. Efectivament ho fem nostre, no?
Sí, sí, perquè és que mouse vol dir ratolí, no vol dir altra cosa, no?
Sí, sí, clar, clar.
Passa amb els drons. Els drons, en anglès, dron no és cap sigla. Un dron és un avallot.
És veritat.
És un avallot perquè fa aquest zoomzeig, que és una paraula molt, molt sonora, i per això els van batejar com a drons. Si ara tu els diguis a la gent, no, els has de dir avallots, et diuen, però tu ets boig o què? Doncs és com els hi diuen els anglesos.
Clar.
Els anglesos, amb aquests aparells, s'hi refereixen com a avallots. Deixa'm fer un excurs, que has parlat del ratolí. En swahili, el punter es diu cuca de llum.
Ah, sí?
Cuca de llum, jo ho trobo preciós.
És molt bonic.
Evidentment, en swahili, eh?
No? Sí, sí, ja m'imagino. Ja
però és la paraula per la nostra cuca de llum, en swahili és el punter, que trobo que és meravellós, aquesta metàfora de traslladar la cuca de llum a la pantalla de l'ordinador, no? Vull dir que amb la llengua es poden fer moltes coses, s'hi pot jugar, i jo penso que ens hem de treure, per una banda, la mandra, per una altra banda, la vergonya, i ser més actius amb aquestes coses.
Això, anava a preguntar, no sabia molt bé com formular la pregunta, si la política lingüística a vegades no té massa de política i poc de lingüística.
Sí, és molt complicat.
És molt complicat, això.
Ara estan fent això, estan impulsant-ho del Pacte per la Llengua, que està molt bé i que segurament ajudarà a moltes coses, però és molt complex. Perquè som una societat molt complexa, també, no? I també t'haig de dir que políticament les llengües s'han polititzat molt, amb la qual cosa...
Per això t'ho deies, si no hi havia una exista política, exacte, i una manca de lingüística, sí, no?
Llavors hi ha rebuig per part d'alguns parlants, que sortosament són pocs, però és complicat. No m'agradaria trobar-m'hi al capdamunt de política lingüística ni de cap lloc d'aquests, perquè no sabria per on posar-m'hi, amb tota franquesa t'ho dic.
Com a lingüista, t'amoïna? Aquesta pregunta jo crec que et cau sempre, no? Però t'amoïna el tema del català, el retrocés en la seva utilització i tot això que es diu?
Sí que m'amoïna, sí, perquè evidentment estem més bé que no fa 40 anys, perquè hi ha una escolarització, hi ha un seguit de coses, però en canvi hi ha hagut retrocés amb aquests usos, amb els usos socials. I fa molt també la globalització. La globalització és una cosa que ens va molt en contra. Les llengües mitjanes i petites, Clar. La globalització ens va molt en contra, perquè tot és... partim de l'anglès i a partir de l'anglès després ja anirem fent. Però l'anglès ja hi és, I després, en el cas nostre, el castellà, perquè evidentment és una llengua que parlen molts milions de persones. Clar. I després ja arribarà el català, i ja quan arriba el català ja el mal ja està fet, ja has adoptat una paraula, una expressió, o ja has vist aquella sèrie o has llegit aquell llibre traduït en una llengua que no és el català, perquè evidentment els interessos econòmics, la globalització en definitiva, va per davant, no?
Està pensant si el desig del laic, era com ho dic, del laic, va en contra, lògicament, del català. És a dir, hi ha molta gent que vol una gran notorietat a les xarxes, per exemple, i clar, el mercat espanyol, llatinoamericà, és molt més ampli que només el català, no?
Sí, sí, i a més cada vegada està més vinculat. El mercat espanyol amb el llatinoamericà cada vegada està més vinculat.
Yeah.
Tant per la quantitat de persones dels països llatinoamericans que viuen a casa nostra, que s'han traslladat aquí i que ja són conciutadans nostres, evidentment, perquè els fills ja han nascut aquí, i per tant la connexió cada vegada és més grossa. I això, en el diari que jo treballo, La Vanguardia, ens ho donem molt. O sigui, tenim molts lectors de web provinents de Llatinoamèrica, i això, clar, fa que també, com a mitjà de comunicació, et replantegis molts temes, no?
Clar.
Perquè siguin d'interès, com més lectors millor lògicament, no?
Justament a La Vanguardia llegíem un article ara fa una setmana que a mi em va agradar molt, no? Parlaves de per què a La Vanguardia es diu Kiev, en lloc de Kiev, no?
Sí.
Explica'ns-ho una mica.
Vam fer aquest canvi, sí. És molt curiós perquè el cònsol d'Ucraïna a Barcelona fa molts anys que ens ho va demanar. I llavors el director m'ho va preguntar i em va dir, tu què et sembla? Dic, mira, això és la qüestió dels exònims. Dic, és una qüestió complicada. És com si l'alcalde de Londres o el cònsol anglès et digués, no, aneu de dir London i no Londres.
Yeah.
Perquè és la nostra forma, és com ho diem. Però en el cas de Kiev, el problema és que estem fent servir la forma russa. No una forma que nosaltres hem creat, com hem creat Londres o com hem creat Moscou, sinó una forma que ens ha arribat a través del rus. Llavors, clar, com que el rus és l'invasor, llavors era una manera de dir... en aquest cas, en aquell moment no ho era, no? Però, clar, quan arriba el moment de la invasió, dius, home, potser sí que és el moment de fer-ho, no? I ho vam fer com una qüestió política, no com una qüestió lingüística. És el mateix que passa, jo vaig dir, és el mateix cas que Lleida, guardant totes les distàncies, però des del punt de vista lingüístic és el mateix cas que fem servir Lleida en castellà. En castellà diem Lleida i no diem Lérida. Per què? Doncs perquè hi ha un respecte per la cultura catalana, perquè aquesta ciutat té aquest nom oficial, etcètera, etcètera. Perquè dir Lérida en castellà, quan tu parles en castellà, és absolutament correcte, és correctíssim. Però per una qüestió històrica, política, etcètera, etcètera, hem acabat fent servir en castellà Lleida. Doncs una mica és el mateix cas, no?
anava a fer una broma. Deia, a la resta d'Espanya...
Lleida o Girona, eh?
Sí, sí, a la resta d'Espanya han après abans de dir Lleida o Girona que no pas Artur. Ho dic perquè allò del Artur...
Artur.
És una cosa que sempre va fer molta gràcia, no? Cada vegada que parlàvem de l'expresident de la Generalitat era Artur Mas.
Artur, Artur.
Escolta'm, el llibre...
I l'Empar. Empar Moliner és Empar.
Moliner, sí. Que ve... Quan ve l'Empar? No sé si demà. Sí, demà, qualsevol dia d'aquests, sí, també, sí. Efectivament.
Parlem del llibre, va.
Parlem del llibre.
He vingut a parlar del meu llibre.
Veu, per això t'ho acabo de treure. Escolta'm, hi ha una cosa, el Sucabulla, que m'agrada molt, que dins aquestes històries, aquestes relacions, ens dius que ens podem trobar d'alguna manera a persones que ens sorin molt. És a dir, persones del nostre voltant, no?
Això ho diu la contraportada, això no ho dic jo, eh? Això ho van posar els de l'editorial, sí. Perquè van dir que... Això m'ho deia l'editora, dius que són situacions molt normals i molt freqüents i... I llavors, clar, jo sempre... Aviam, com t'ho explico. Un dia llegeixo, fa molts anys, no?, llegint alguna cosa de psicologia i de més, que les persones tenim tres esferes.
Sí.
L'esfera pública, l'esfera privada i l'esfera íntima, no? Tu i jo ens coneixem l'esfera pública. Si ara anéssim a dinar i ens expliquéssim les nostres aventures, la nostra família, els nostres amics... entraríem dins de l'esfera privada, però després encara hi ha una esfera íntima, que és la que tu tens, doncs, amb les relacions amb els teus fills, amb els teus pares, amb la teva parella, etc. Que aquesta relació, que és una cosa molt més tancada i de més. I jo quan ho vaig descobrir, que em diuen així els psicòlegs, vaig pensar, coi, això jo ho deia al meu pare, perquè el meu pare sempre deia, cada casa és un món i cada persona un misteri. Dic, és exactament el mateix.
Sí, sí, és veritat.
O sigui, el que passa dins d'una casa, els de fora no ho sabem. Però el que passa dins de cada persona, ni els de la casa no ho saben, no? I d'alguna manera, aquests contes és això, no? De vegades, grans secrets que guardem perquè cadascú és propietari de la seva intimitat, no? Lògicament, i la disposa com bonament vol i pot.
T'ha agafat el cuquet? Hi haurà segon llibre de...
No ho sé.
De ficció?
No ho sé. T'ho dic amb tota la sinceritat. No ho sé. Algú em va preguntar l'altre dia, diu, això que és el començament d'una carrera literària? Dic, home, tenint en compte que tinc 60 anys, serà una carrera curta. És a dir...
No necessàriament. O sigui, però amb 60 anys, això, sí. Fixa't.
No, sí, sí, hi ha grans escriptors que...
Imagina, no?
Això ha estat un entreteniment, m'ho he passat molt bé escrivint-los. La gent que els ha llegit m'ha dit que s'ho ha passat bé, per tant, per mi ja és l'objectiu, no? I si hi ha més gent que m'ho diu, doncs fantàstic, també hi haurà qui em dirà que no. És divertit perquè hi ha qui es fixa en uns contes i hi ha qui s'hi fixa en uns altres, amb la qual cosa... Allà, clar, com que jo vinc de plaça, nosaltres érem bacallaners a casa, el meu pare també deia sempre, tot es ven, qui no et compra les olives trencades et compra les farcides, i no et compra les farcides et compra les d'Aragó, no? És a dir, que tot es ven, cadascú té els seus gustos. I amb aquests contes passa una mica el mateix, no? Com que parlo de moltes situacions i de personatges diversos i de tipus de relacions molt diferents, doncs cadascú suposo que li agraden més uns que uns altres, no? Escriure'n més, no ho sé. Ara mateix no ho tinc previst, però el temps ho dirà. Ara haig de pair això.
Estàs en ple procés de digerir-lo, doncs.
De digerir-lo, sí.
Doncs a gaudir-lo. Magicams, Sucamulla, és aquest llibre d'univers amb el que ens ha servit també com a excusa magnífica per rebre el Magí i tenir aquesta conversa que ha estat francament molt agradable. Moltes gràcies, Magí.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Fem una petita pausa i farem una cosa. Ens preguntarem on està la Xamiró. Serà immediatament. Tornem de seguida.
Radio Estel